Molt bona tarda. Comencem a Ràdio Balaguer a repassar l'actualitat d'aquesta jornada. Avui és dimarts, dia 24 de setembre. Obrim avui destacant que la paeria de Balaguer obrirà un procediment negociat per adjudicar les obres d'arranjament de les voreres dels carrers Jacint Verdaguer i Noguera Pallaresa. La licitació del mes d'agost va quedar deserta després que cap de les dues empreses que s'hi van presentar no van demanar en la documentació fer la visita obligatòria que contemplava el plec de clàusules. Obrim avui amb aquesta notícia relacionada amb aquests carrers a la ciutat. També de seguida parlem de Santa Maria de les Franqueses, un dels edificis que s'havia de reconstruir al costat de l'església. És un projecte que també ha quedat aparcat de moment. De seguida ho expliquem tot plegat. A banda, però, també tractem altres notícies d'interès. Són les següents. Destacarem també avui que Artesa de Segre reforça la seva tradició comercial amb la campanya Jo compro Artesa de Segre, una campanya que s'està desenvolupant des del passat dia 20 de setembre i fins al 31 de desembre i que té com a objectiu principal premiar la fidelitat dels consumidors del municipi. Pararem també avui de les cases rurals de Lleida perquè demanen equiparar normatives amb els pisos turístics per evitar la competència deslleial. A nivell agrari, avui destacarem que JARC exigeix el pagament anticipat de la PAC 2024 per donar liquiditat al sector. Consideren que la mesura és important per afrontar els reptes de la propera campanya. Mentrestant, el Departament d'Agricultura ha convocat els ajuts a les comunitats de regants afectades per la sequera de l'any passat. L'Associació contra el Càncer aquí a Balaguer organitza la cinquena marxa contra aquesta malaltia, una caminada popular que tindrà lloc el diumenge 6 d'octubre. D'altra banda, també parlarem del Festival Internacional de Cinema d'Age, perquè celebra la segona edició del 4 al 6 d'octubre amb 14 produccions. Ho repassarem abans dels esports, en els quals avui els explicarem en la secció. Avui els explicarem els següents continguts.
Parlarem d'Ivan Menchón i d'Elisa Lladós. Ells van ser els guanyadors de l'onzena edició de la cursa de la vaca de Vallfogona de Balaguer, que es va disputar aquest passat diumenge amb la participació de 400 corredors i corredores. I també parlarem de Sergi Hidalgo, del Runners Balaguer, perquè ell va ser el guanyador de la cursa de la Seu Vella Night Race, una prova que va reunir uns 450 participants entre la cursa i caminada també aquest passat cap de setmana.
La paeria de Balaguer obrirà un procediment negociat per adjudicar les obres d'arranjament de les voreres del carrer Jacint Verdaguer i també del carrer Noguera Pallaresa. La licitació del mes d'agost va quedar deserta després que cap de les dues empreses que s'hi van presentar no van demanar en la documentació fer la visita obligatòria que contemplava el plec de clàusules. Així ho ha explicat aquí a Ràdio Balaguer el paer d'Urbanisme, Guifré Ricard, que ha dit que en aquest procés negociat es convidarà diferents empreses de la ciutat i també a les dues que es van presentar al concurs.
Bueno, de fet, se van presentar dues empreses. El que passa que dintre dels plecs una de les coses que vam introduir és que demanàvem una visita obligatòria perquè les empreses vinguessin a veure les obres, perquè després no es pogués trobar amb cap imprevist. Aquestes dues empreses van presentar sense demanar aquesta visita obligatòria. Ara el que procedirem, que ens hem ficat en contacte amb les empreses per poder fer un negociat, i ara el més amb pic es pugui a nivell de secretaria, doncs intentarem treure aquest negociat per poder fer la contractació de l'arranjament d'aquestes dues voreres. Es convidarà diferents empreses de Balaguer i les dues que s'han presentat a la licitació, ja que han fet l'esforç de valorar el projecte, doncs entenem que les hem de convidar, i en aquest sentit doncs intentarem el més possible doncs poder fer una contractació.
Pel que fa a les obres que s'han de fer en aquestes dues vies, destaca que el carrer Noguera Pallaresa renovarà la vorera del costat dels edificis en el tram comprès entre el passeig de l'estació i el carrer Tarragona, i també s'actuarà en l'arbrat i en les instal·lacions d'aigua. El carrer Jacint Verdaguer s'actuarà en els dos costats de vorera i el projecte contempla també l'habilitació d'un pas elevat i l'eliminació de les places d'aparcament davant de l'escola Bressol El Patufet per fer així un espai més agradable i segur pels usuaris de la llar d'infants, segons també comenta el mateix Ricard.
Sí, el Noguera Pallarès el que fem és l'arranjament de que és la, tota la vorera i el tema del brat, tot el tema de les instal·lacions d'aigua del tram comprès entre el passeig i el carrer Tarragona, pel costat dels edificis, el que queda pel costat de les vies, aquest de moment no l'arrangem perquè entenem que allí s'ha de fer una actuació més integral. Hi ha el Jacint Verdaguer, que és des de la plaça López de Vega fins al carrer Usell, allí fem un arranjament de les dues voreres. Llavors, arribant al carrer Usell davant de la sortida de la llar d'infants, doncs el que es fa és una integració més peatonal amb un pas elevat, eliminant aquells últims aparcaments que quedaven just davant de la llar d'infants, doncs, per fer un espai més peatonal, més agradable, més segur també per tots els usuaris de la llar d'infants.
El projecte del carrer Jacint Verdaguer compta amb un pressupost de 116.000 euros i les obres del carrer Noguera Pallaresa ascendeixen a 79.000 euros. D'altra banda, la Paeria ha aparcat de moment el projecte per reconstruir un dels edificis que hi ha propers a l'església de Santa Maria de les Franqueses. La licitació, que es va convocar a mitjans de juliol, va quedar deserta i tampoc ha tirat endavant el procediment negociat que es va obrir després, a l'agost, per intentar adjudicar els treballs. Segons ha recordat el Paer d'Urbanisme, el projecte comptava amb una subvenció de 90.000 euros del fons Líder i l'obra havia d'estar enllestida abans de finals d'any. L'ajuda ara es perdrà, però, segons Ricard, revisaran el projecte i intentaran aconseguir una nova subvenció del Líder.
El projecte de les Franqueses ja havia vinculat a una subvenció del Líder. Primer vam fer una licitació que no va quedar deserta, després vam intentar fer un negociat. Una de les empreses va presentar, però no ho va fer a través de la plataforma de contractació, o sigui, no ho va fer mitjançant, va entrar a una instància, va fer la tramitació incorrecta, i en aquest sentit doncs, també hem tingut de deixar-la deserta, vist que tampoc no arribàvem a poder arribar a finalitzar l'obra en el termini que marcava per justificació de subvenció, doncs l'avaluació que en fem és de moment ho parem, tornarem a demanar la subvenció del Líder i veurem a veure el tema de farem una revisió del projecte per si de cas, ara que tenim temps, i llavors tornarem a presentar el projecte a la subvenció del Líder.
L'edifici que es vol reconstruir a les Franqueses, recordem, està actualment en ruïna i en ell s'hi vol habilitar una aula didàctica a l'entorn d'aquesta zona i també del monument. L'immoble es troba en un important estat d'abandó, atès que un dels vessants de la coberta està completament enderrocat i comporta un perill per als visitants. L'altre edifici, el que hi ha just al costat, ja va ser totalment restaurat. Actualment alberga una aula didàctica i a la planta primera una sala polivalent per a projeccions, molt utilitzada per les nombroses escoles que visiten el monestir periòdicament. Anem ara fins a Artesa de Segre, el municipi d'Artesa, reconegut per la seva tradicional capacitat comercial i de producció agrícola, impulsa una nova campanya de promoció del comerç local sota el lema Jo compro Artesa de Segre. Aquesta iniciativa, promoguda per l'Associació de Comerç i Serveis d'Artesa, en col·laboració amb l'Ajuntament, es va presentar en el marc de la Fira del Montsec amb una acció de carrer i un stand institucional.
La campanya, que es desenvolupa des del passat 20 de setembre fins al 31 de desembre, té com a objectiu principal premiar la fidelitat dels consumidors del municipi i reforçar la importància del comerç de proximitat. Amb aquesta acció, l'associació busca augmentar la notorietat del teixit comercial local, que històricament ha estat clau en l'economia d'Artesa de Segre i els seus 21 pobles agregats. Fins a finals d'any, doncs, la campanya inclourà diverses accions per incentivar el consum local i fomentar el desenvolupament econòmic del territori. Entre les mesures destacades, els establiments adherits a la campanya repartiran bosses de roba reutilitzables als clients que presentin 5 tiquets de compra o més. També, pel que fa als diferents allotjaments turístics del municipi, l'associació ha editat una guia de serveis amb tots els establiments adherits. Altres propostes inclouen la Festa del Comerç, que celebrarà una gala per als establiments participants, així com la tradicional campanya de Nadal, que inclou activitats i premis especials per als consumidors. L'alcalde d'Artesa de Segre, Francesc Puigvinós, ha destacat la idoneïtat d'aquesta campanya que coincideix amb una època de gran activitat comercial i firal. Ens trobem en un moment clau, amb fires i mercats com el Mercat del Montsec, que es celebra el segon diumenge de cada mes i que amb les seues propostes temàtiques anima la compra local, afirma l'alcalde. Per la seva banda, la regidora de Festes, Fires i Comerç, Maria Àngels López, ha ressaltat la tradició comercial d'Artesa, afirmant que la capacitat comercial del municipi és impressionant, amb una varietat de productors i botigues que es mantenen ferms des de fa generacions. generacions. Amb una associació que compta amb una seixantena de socis i amb una tradició comercial que s'estén més enllà dels límits municipals, Artesa de Segre continua consolidant-se com un referent del comerç de proximitat. Els municipis veïns, com Foradada, Alòs, Vilanova de Meià i Cubells, també participen activament d'aquest dinamisme econòmic.
I parlem ara de les cases rurals de Lleida perquè demanen equiparar normatives amb els pisos turístics per evitar la competència deslleial. El sector tanca l'estiu amb menys usuaris en un moment en què es prioritza el preu davant la qualitat del servei. Segons el president d'aquesta entitat, Mario Mata, s'ha produït un creixement desmesurat que, segons assegura, ha comportat que aquest tipus d'allotjaments copin el 30% de l'oferta de la demarcació quan el turisme rural en representa el 6%.
Mata afirma que el turisme rural sempre ha estat un element dinamitzador de l'economia local, sobretot a la demarcació de Lleida, territori on, tradicionalment, aquest sector ha estat capdavanter. En aquest sentit, ha explicat que ha contribuït a fixar població, diversificar l'activitat ramadera i a empoderar les dones, a més d'ajudar a créixer altres negocis, com ara botigues, restaurants o artesans. El president de la Federació de Cases Rurals de Lleida diu que uns 4.500 habitatges de la demarcació han passat de ser residencials a ús turístic, situació que està tensant molt el mercat i està impedint l'arribada de nous habitants a les zones de muntanya. Respecte al turisme rural, apunta que aquest tipus de pisos no han de complir diversos requisits tècnics perquè no estan considerats com una activitat econòmica i, per tant, no han d'assumir les mateixes despeses que ells.
Ens estem trobant que les cases de turisme rural estem patint una competència deslleial per part dels habitatges d'ús turístic. Recordem que l'habitatge d'ús turístic només necessita d'una llicència administrativa, només amb una seu d'habitatge és més que suficient, no han de complir requisits tècnics, no han de complir requisits mínims de serveis, no han de passar cap mena d'inspecció d'extintors, ni d'elèctriques, ni de medis d'extinció d'incendis. A més, tampoc són considerades una activitat econòmica, amb la qual cosa no han de pagar autònoms, no han de fer declaració d'IVA, és un servei que està exempt d'IVA.
Una altra de les crítiques és que no es demana als gestors d'aquests habitatges que visquin al territori on els estan llogant, amb la qual cosa els seus beneficis no aporten res a l'economia local. En aquest sentit, Mata creu que amb aquesta situació hi perd tot l'entorn i per aquest motiu, des del sector, han impulsat un manifest on recullen aquestes demandes.
El que estem demanant és una regulació on tots els sectors estem competim en la mateixa situació. A més, efectivament, tot el que és el tema del turisme rural sempre ha estat un turisme de qualitat, sempre Lleida amb això ha estat capçalera amb tot el tema del turisme rural, un turisme de qualitat perquè la persona sempre viu a territori, és una persona que et pot explicar, que et pot recomanar què fer i què no fer. En canvi, quan entrem en un habitatge d'ús turístic, com que la persona no ha de viure aquí, aleshores no hi ha aquest servei.
Per aquest motiu demana Mata una equiparació de les normatives, ja que ara per ara els és impossible baixar preus. Afegeix que si la situació continua es veuran abocats a tancar definitivament. De fet, han tancat la temporada d'estiu amb menys usuaris, ja que el moment econòmic actual fa que es prioritzi el preu per sobre de la qualitat del servei.
I obrim ara el bloc agrari, parlem en primer lloc de JARC, aquesta organització agrària, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, perquè exigeix el pagament anticipat de la PAC, de la Política Agrària Comuna 2024, per donar liquiditat al sector. Consideren que la mesura és important per afrontar els reptes de la propera campanya.
L'Associació Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha presentat, com cada any, la petició formal al Departament d'Agricultura perquè el pròxim 16 d'octubre es faci efectiu el pagament anticipat dels ajuts directes de la PAC 2024. Aquesta mesura és important per fer front als reptes de la propera campanya, segons el sindicat. Les condicions climàtiques extremes, amb una sequera prolongada que encara afecta àmplies zones del país, han provocat importants pèrdues de producció i han agreujat les dificultats econòmiques del sector. I en aquest context, JARC creu que el pagament anticipat dels ajuts de la PAC, autoritzat per la Comunitat Europea fins al 70% de l'import total, és una mesura necessària i urgent. JARC subratlla que aquest avançament és fonamental per proporcionar als agricultors i ramaders la liquiditat imprescindible per mantenir les seves explotacions en funcionament. L'extrema sequera ha incrementat les despeses del sector i ha reduït els rendiments, creant una situació de gran incertesa que amenaça la viabilitat econòmica de moltes explotacions, segons han assegurat des del sindicat.
I continuem parlant de qüestions relacionades amb el món agrícola, perquè el Departament d'Agricultura ha convocat els ajuts a les comunitats de regants afectades per la sequera el 2023. En aquesta convocatòria s'ha previst un import de 12 milions d'euros, que es finançaran amb el pressupost d'aquest 2024 destinat a cobrir les despeses ocasionades per la sequera en el sector agrari. Les comunitats de regants podran presentar les sol·licituds fins al dia 23 d'octubre, d'acord amb les bases reguladores que es van publicar al DOC el passat 6 d'agost.
El govern apunta que les comunitats de regants són molt sensibles a les restriccions definides en els plans de sequera de les conques internes de Catalunya i de la Conca de l'Ebre, ja que en situació d'excepcionalitat, en el regadiu, s'aplica reduccions en el subministrament d'aigua, mentre que en els usos urbà i industrial les reduccions són menys intenses. En conseqüència, afegeixen, les comunitats de regants resulten especialment afectades i han suposat unes despeses extraordinàries que es materialitzen principalment en un augment del cost de gestió per increment de despeses de personal per poder gestionar amb més cura el repartiment de quantitats inferiors d'aigua, petites obres d'interconnexió amb altres comunitats per millorar la distribució de l'aigua, altres obres d'adaptació de les instal·lacions per estalviar aigua i serveis informàtics per millorar el control del repartiment de l'aigua, entre altres. Els ajuts es destinaran a cobrir part d'aquestes despeses extraordinàries que han causat un gran impacte econòmic en les comunitats de regants pel fet d'haver de fer front a despeses no previstes en els pressupostos de les esmentades entitats. Des de la plataforma Manifest del Gran Urgell, formada per un sector crític de regants del Canal d'Urgell, han lamentat que després d'un any i mig des del tancament dels canals encara hi ha molts pagesos que no han cobrat res i els que ho han fet, en cap cas el 100% de les ajudes promeses, degut als condicionants dels ajuts publicats. En aquest sentit, han criticat que en la visita que es va fer divendres al conseller d'Agricultura, Òscar Reig, a la comunitat de regants, no es va abordar aquesta qüestió, segons la nota informativa que es va fer publicat després de la trobada. Des del manifest també es posa el focus en el fet que en la darrera junta de govern del canal s'acordés, entre d'altres, la contractació d'uns serveis jurídics externs per portar la defensa sobre les reclamacions de responsabilitat patrimonial que s'han presentat. Aquesta contractació s'hauria fet, segons el manifest, per un import inicial d'uns 45.000 euros. Per això posen en qüestió la necessitat d'aquesta despesa tenint en compte que el Canal d'Urgell ja disposa d'uns serveis jurídics propis.
I canviem de qüestió, anem a altres temes d'interès. L'Associació contra el Càncer aquí a Balaguer organitza la cinquena marxa contra aquesta malaltia, una caminada popular que tindrà lloc el diumenge 6 d'octubre. Un any més, l'entitat prepara aquesta caminada per gaudir d'un dia ple de solidaritat on cada pas compta, segons diuen, per la lluita contra el càncer.
La presentació de la caminada ha tingut lloc aquest dimarts i ha comptat amb la presència de la PAERA en cap de Balaguer, Lorena González, la presidenta de l'Associació contra el Càncer a Balaguer, Pilena Naval, i altres membres de l'entitat. La caminada sortirà a les 10 del matí des de la plaça del Morter amb un recorregut cap a les Franqueses pel camí de la Voltra i tornarà a Balaguer. La sortida estarà amenitzada per la batucada de l'Escola Municipal de Música de Balaguer. Pilena Naval ha recordat que l'objectiu és recaptar fons per ajudar tant els pacients com els infants que pateixen o que han patit càncer. En aquest sentit, ha fet una crida a la participació, ja que des de l'organització esperem poder arribar als 500 participants, xifra lleugerament superior a la de l'edició anterior.
És una caminada solidària amb motiu de recaptar fons per poder ajudar a tots els pacients i familiars que pateixen càncer o han patit. No tenen per què estar en aquest moment. És una caminada que sortirà el dia 6 d'octubre des de la plaça del Morter. Se surt des d'allí, es va fins a les Franqueses pel camí de baix, amb tornada des de dalt. La intenció d'aquest any és que pugui augmentar la gent que vam ser l'any passat. Vam estar als voltants de 500. Aquest any, en vez de samarreta, en lloc de samarreta, donem una motxilla, que la gent agrada bastant. I, bueno, res més, a convidar-vos a tots a participar i poder ser solidaris aquest dia.
La PAERA en cap, Lorena González, ha fet també una crida a la participació. González ha destacat la doble vessant de la iniciativa, que permet gaudir del patrimoni natural de la ciutat de Balaguer, participant alhora d'una finalitat solidària.
Doncs des de la PAERA donem suport, evidentment, com no pot ser d'altra manera, amb aquesta caminada solidària de la lluita contra el càncer per aquesta solidaritat que ha d'expressar de la mà de tots els balaguerins i balaguerines, i a més, amb un dia que esperem que ens acompanyi el bon temps i que serà un paisatge espectacular per tota la Vultra fins a arribar a les Franqueses, també acompanyant-nos del nostre patrimoni, de la ciutat, que tothom la pugui gaudir i que sobretot sigui per una finalitat solidària, sobretot que sigui per aquesta maleïda malaltia, perquè puguin investigar i que tard o d'hora pugui ser cosa del passat i que no parlem cada dia d'aquesta malaltia que cada vegada hi ha més llars afectades, malauradament.
El preu de la inscripció és de 10 euros per als majors de 10 anys i de 5 euros per als menors de 10 anys. El preu inclou la motxilla regal de benvinguda. Les inscripcions presencials es poden fer al local de l'associació, al passatge Gaspar de Portolà, número 3, Baixos. També online, amb un ingrés amb un compte corrent de l'entitat. Amb les inscripcions s'ajuda a la continuïtat dels serveis gratuïts per a pacients i familiars que es troben en procés oncològic dins del nostre territori.
I parlem ara d'una altra qüestió, un tema, una notícia que s'ha presentat avui. Concretament estem parlant de la primera Game Jam. La ciutat de Balaguer l'acollirà del 18 al 20 d'octubre. Es tracta d'un punt de trobada de creació de videojocs.
Aquest esdeveniment es durà a terme al casal La Palla Bacara i oferirà l'oportunitat a participants de totes les edats i nivells d'experiència de demostrar el seu talent i aprendre sobre el sector dels videojocs. La presentació de l'esdeveniment ha comptat amb la presència de la paera en cap de Balaguer, Lorena González, el paer d'empresa i comerç, Guifré Ricard, un dels seus organitzadors, Jesús Bosch, i el coordinador del CEI Balaguer, Jaume Roca. La Game Jam Balaguer té com a objectiu exposar el jovent a les indústries culturals tecnològiques, fomentant la creativitat i potenciant les vocacions en un sector en constant creixement. Els valors centrals de l'esdeveniment són la col·laboració, l'aprenentatge, la inclusió i l'impacte local, així com propiciar la generació de nous talents. Així ho ha explicat Jesús Bosch, que ha dit que aquest tipus d'esdeveniments es fan molt en indrets com Barcelona i des de l'organització s'ha pensat que era una bona idea acostar-los als joves de Balaguer.
Una Game Jam és un esdeveniment, celebració, esdeveniment, aprenentatge sobre videojocs i tecnologia creativa. Es reuneixen persones entusiastes de la tecnologia amb coneixements o sense coneixements previs, però amb ganes d'aprendre del món dels videojocs, ja siguin programadors, artistes o creatius o dissenyadors, per produir un videojoc, ja sigui a nivell individual o en equip, durant un cap de setmana de manera molt intensa. En alguns casos non-stop, no? Des de, en aquest cas, divendres fins a diumenge. Aquest tipus d'esdeveniments es fan molt a ciutats com Barcelona, però per què no, no? També aquí a Lleida o a Balaguer en concret es pot fer també, que és la, al final, com et dic, la meva ciutat natal.
Hi haurà 2.500 euros en premis, distribuïts en dues categories, les que seran Game Jam Mini per a participants menors d'edat, entre 11 i 15 anys, sense experiència prèvia en programació o eines de desenvolupament. Els participants d'aquesta categoria rebran formació al començament de l'esdeveniment, així com una plantilla i instruccions per desenvolupar el seu projecte, a més de comptar amb mentoratge específic durant tot el procés. La segona categoria de participació serà la Game Jam, adreçada a estudiants avançats, desenvolupadors indie, professionals o aficionats amb coneixements de programació, art o disseny, o persones amb ganes d'aprendre sobre el desenvolupament de videojocs. Els participants hauran de crear un videojoc utilitzant engines avançats com ara Unity, Godot o Unreal Engine. Jesús Bosch ha explicat els continguts d'aquestes categories i com els integrants dels diferents equips hauran de treballar conjuntament en els espais que s'habilitaran al casal La Palla Bacara. Un jurat serà l'encarregat de premiar els millors treballs fets durant aquestes sessions.
Hi haurà dues categories de participació, la Game Jam i després hi haurà la Game Jam Mini, que és per nens i nenes de 11 a 15 anys. Aquesta categoria, evidentment, no es quedaran a dormir, serà només en dissabte, però la resta dels dies, de divendres a diumenge, la categoria Game Jam, el que faran és rebran una petita formació inicial i després durant 3 dies estaran, des de divendres a la tarda fins a diumenge a la tarda, estaran desenvolupant, bueno, formant equips i treballant a les instal·lacions de La Palla Bacara desenvolupant el seu videojoc. Hi haurà equips amb què podran interactuar, hi haurà professionals del sector, hi haurà gent, bueno, com jo i altres mentors i organitzadors que estarem per allí ajudant a la gent que vulgui participar i que vulgui aprendre. Hi haurà un jurat que és en part l'Institut Almatà de Balaguer i els organitzadors, que són professionals amb més de 15 anys d'experiència en la indústria dels videojocs, que valorarem els diferents videojocs que s'hagin acabat i al final hi haurà 2.500 euros en premis repartits entre les dues categories.
L'esdeveniment està organitzat de manera voluntària i sense ànim de lucre per part de professionals de la indústria dels videojocs. Són Jesús Bosch Aiguadé, però també Àlex Rodríguez Revuelto, Lorien Portella López, Quim Colobrans i Brian Pianchinov, amb el suport també d'institucions i empreses, com ara la Paeria de Balaguer, l'Institut Almatà, l'empresa L'Informàtic, l'empresa Comsa Online i Start Asen. El paer d'Empresa i Comerç, Guifré Ricard, ha dit justament que aquest projecte ha sorgit de les bones sinergies entre el CEI i les empreses que en formen o n'han format part, i és un esdeveniment que té molt recorregut i pot créixer al llarg dels anys.
Entenem que és un d'aquells projectes que sorgeix, no?, d'aquelles sinergies entre les empreses i el CEI, no? El Jesús Bosch va estar inicialment als seus anys aquí al CEI impulsant alguna empresa, i jo crec que això és el bo, no?, i l'objectiu del CEI, no?, d'intentar, doncs, que d'aquí puguin sortir aquest tipus de projectes, no? El que passa que sí que voldríem agrair al Jesús Bosch de manera desinteressada, perquè està impulsant aquest projecte juntament amb altres companys i ha aconseguit l'impuls de diferents empreses que també de manera desinteressada, doncs, ajudaran a donar aquest impuls amb aquest inici d'aquest projecte del Game Jam, que creiem que pot ser un esdeveniment que pot créixer al llarg dels anys, no?, que té molt recorregut, que pot ajudar els joves a descobrir una nova oportunitat laboral, no?, que també és un dels objectius, no només que sigui un tema lúdic, sinó també que els joves descobreixin i puguin impulsar-se i puguin participar en aquest tipus d'actes, perquè si els agrada i troben aquell punt d'al·licient, doncs puguin desenvolupar-se a nivell de formació.
La participació per als assistents a la Game Jam Balaguer és gratuïta i tota la informació, així com les inscripcions, es poden trobar a la pàgina web gamejam.balaguer.cat. Des de l'organització s'han marcat com a objectiu poder-se acostar a una participació de 100 persones.
I parlem ara de cinema. Abans de la secció esportiva, el Festival Internacional de Cinema d'Àger celebra la segona edició del 4 al 6 d'octubre amb 14 produccions. El gènere documental pren rellevància en la programació amb 4 propostes. Cal destacar també el canvi de dates del certamen, que l'any passat es va celebrar del 20 al 23 de juliol, aquest any amb la voluntat d'impulsar el turisme en una època de menor demanda. Alhora es manté l'objectiu de reivindicar el cinema independent internacional i fer-lo accessible a les comarques de Ponent. En concret, la programació oferirà 14 curtmetratges, 10 ficcions i 4 documentals en un escenari com la Col·legiata de Sant Pere. L'organització fa una aposta especial enguany, com dèiem, pel gènere documental, alhora que reafirma el compromís amb la paritat de gènere en la creació cinematogràfica. Segons els directors Albert Carbó i Marcel Carbó, es tracta d'una selecció de qualitat amb títols premiats en altres certaments i que gran part d'ells han passat per festivals qualificadors dels Goya. Al mateix temps, també han destacat que, més enllà de l'entreteniment, els 14 curts permetran a l'espectador reflexionar a través de missatges potents i històries colpidores. Durant els dies del festival està previst que 6 dels equips dels curtmetratges presentin els seus treballs en els col·loquis posteriors a les projeccions. Per la seva banda, l'alcaldessa d'Àger, Mireia Burgués, ha celebrat que el festival torni a posicionar Àger en el circuit cinematogràfic català, involucrant la població local. La guionista i còmica Elisenda Pineda, per la seva banda, cal destacar que conduirà la gala de cloenda del festival. En la primera edició, el certamen va reunir un miler d'espectadors durant 3 jornades de projeccions. Dit això, donem ara sí pas a la secció esportiva d'avui dimarts.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva i comencem parlant de l'11a edició de la cursa de la vaca de Vallfogona, que es va disputar aquest passat diumenge. Una prova que va reunir uns 400 participants entre la cursa i la caminada. Vallfogona, doncs, preparava aquest diumenge aquesta 11a edició de la cursa de la vaca, una prova puntuable per la Lliga Ponent i que va esgotar inscripcions amb aquests 400 participants entre els dos recorreguts de cursa, que eren de 10 i 5 quilòmetres, i la caminada. Pel que fa a resultats, el guanyador de la prova de 10 quilòmetres va ser Ivan Menchón, del Runners Balaguer. Va completar el recorregut amb un temps de 34 minuts i 34 segons. Ho va fer seguit de Roger Vives, de la Granada, i en tercer lloc de Ral Bufal, del Pedala Buncat, que ho va completar amb un temps de 35 minuts i 19 segons. Pel que fa a la categoria femenina, la guanyadora va ser Elisa Lladós, del Clos Pons, amb un temps de 42 minuts i 8 segons, seguida d'Elvi Mestres, del Pedala Buncat, amb un temps de 43 minuts i 15 segons, i la independent Maite Ferran. En la prova de 5 quilòmetres, Unai Guardiola, del Cató a Barcelona, amb un temps de 17 minuts i 22 segons, es va imposar a Sancho Ayala, del Fondista Solsonès, i en tercera posició, Juanma Fernández, del Finques Prats Runners. En el capítol femení de la 5 quilòmetres, la primera classificada va ser Noa Gràcia, de la Dara Lleida, amb un temps de 19 minuts i 53 segons. Completar en el podi, Antoni Argilés, de l'Almirar, i en tercera posició, Noemí Aumedes, del Xafatolls. Es pot consultar i tenir més informació referent a totes les curses i també la resta de podis i classificacions d'aquesta prova a la web iter5.cat. I no deixem de parlar de curses i anem cap a la ciutat de Lleida perquè la primera edició de la Seu Vella, la Night Race, que es va disputar aquest passat dissabte, va batre rècords de participació. Una prova també puntuable per la Lliga Ponent, que va reunir unes 450 persones al turó de la Seu Vella entre la caminada de 3,4 quilòmetres i la cursa de 5,4 quilòmetres. I una prova que tenia també un component benèfic, ja que tot el que es va recaptar a la caminada anirà destinat al Banc dels Aliments de Lleida. Els participants, doncs, van poder gaudir de l'emblemàtic monument de la ciutat, ja que part del recorregut passava fins i tot pel claustre de la Seu Vella. Pel que fa als resultats, el guanyador de la cursa va ser Sergi Hidalgo, del Runners Balaguer. Va completar el traçat amb un temps de 20 minuts i 42 segons. Completà en el podi l'independent Cristian Arroyo i en tercer lloc Cristian Català, del Frinques Prat Runners. Pel que fa a la categoria femenina, la primera classificada va ser Gisela Sánchez, del Triatló Prosan, amb un temps de 25 minuts, seguida de Mari Sant Feliu, del Xafatolls, i en tercer lloc Roser Xipell, del Frinques Prat Runners. Es pot consultar també tota la informació i resta de classificacions d'aquesta prova a la pàgina web iter5.cat.
Entrem en l'última part de l'informatiu, la que dediquem a repassar les portades dels diaris. Aquest dimarts 24 de setembre, el diari Segre obre destacant que s'ha arxivat una causa contra 14 investigats del cas Boreas per falta d'indicis. També destaca que l'Urgell comença la collita del pistatxo i que la paeria de Lleida haurà de pagar 442.000 euros per no haver posat multes amb el radar mòbil. Una altra notícia destacada és que les fires agràries i d'alimentació deixen 67 milions a Lleida. La Urbana decomissa 13 navalles aquest cap de setmana a Lleida. És el principal titular del diari La Mañana, que diu que 6 denúncies van tenir lloc a la plaça del Dipòsit i 2 més al carrer Botes. També parla de rovellons i ceps que es poden trobar al pont de Suer, concretament a parades que hi ha a l'entrada de la localitat. L'adult, que és investigat a Fondarella, i la menor haurien tingut una relació. És un altre dels titulars d'aquest diari que també destaca que Lleida pagarà a les concessionàries, a la concessionària dels radars, prop de 500.000 d'euros. I finalment repassem, com sempre, la portada del Punt Avui, que aquest dimarts titula L'ascens imparable, en referència als 65 anys després de la seva fundació. La República Popular de la Xina, diu, disputa als Estats Units l'hegemonia global. També destaca que Israel trasllada el focus de la guerra al Líban en l'àmbit internacional, i en l'àmbit de la política nacional avui diu que la crisi entre Oriol Junqueras i Marta Rovira es fa més crua i visible. I amb aquesta mirada a les portades dels diaris d'avui posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots un molt bon dimarts.